Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
9 i gairebé 4 minuts, ja ho sabeu, que encetem a aquesta hora doncs un nou qüestionari legal per tots entendre una mica millor sobre què va aquest món. Com sempre, saludem a aquesta hora l'advocat i soci de Digestum Legal, Jorge Fallos. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
I avui, dilluns, primer dia, hora del matí, primer dia de setembre, primer dia de feina per molta gent, després d'unes merescudes vacances de clients, vacances d'advocats, que també feu vacances.
Sí, sí.
S'ha de dir, eh?
Sí.
Que hi ha gent que es pensa que no.
Sí, ja es pensa que no. I avui en dia, amb els mòbils i tot això, és molt difícil escapolir-se.
En parlarem de tot plegat tot just ara. Per això, de mutu acord amb Digestum Legal, hem considerat l'oportunitat avui de fer un programa de tractar tots aquests temes, de com funciona el món legal, de tractar, per què no, aquelles curiositats en les que ens podem trobar o no en el món legal. És per això que us demanem que, si teniu alguna anècdota, alguna pregunta sobre aquest món, doncs posem a la vostra disposició el telèfon del directe per participar i perquè l'advocat Jorge Fallos respongui també una mica a les vostres preguntes, als vostres dubtes entorn a aquest tema. 93 409 2771 o 93 409 2772. Jorge, per exemple, quan comencem el setembre, és quan més feina teniu o no? O no té per què? Això és
no.
com les escoles o...
No té per què. Anem a veure. Jo parlava abans de les vacances en broma. Evidentment, nosaltres hi ha un sector, diguem-ne, del dret que no fa vacances, perquè ningú entendria que les fes. I estic parlant en temes d'acomiadaments, per dir alguna cosa. Uh-huh. Estic parlant en temes penals. Ningú entendria que tinguéssim un senyor detingut a comissaria, pendent de rebre declaració, pendent de que l'advocat torni de vacances. Llavors, hi ha una sèrie de qüestions de branques que, en unes determinades matèries, no fan vacances perquè no les poden fer, i d'altres branques que sí que està establert el que bé, s'entén genèricament per vacances i nosaltres entenem per dies inhàbils. És a dir, fins i tot aquelles matèries que tenen aquestes vacances, per dir-ho així, tenen matèries o tenen qüestions que s'habiliten dies hàbils per si són urgents, coses de mesures cautelars, coses en família també que són urgents relacionades amb els fills, relacionades amb segons quines qüestions. Evidentment, tothom entén que hi ha coses que no poden esperar i, per tant, s'habiliten dies hàbils i agost és hàbil. Uh-huh. Dit això, evidentment, qualsevol despatx d'advocats, normalment el que acostuma a fer, o com a mínim el que fem nosaltres, evidentment, perquè fem laboral, fem penal, fem civil, tal, és que el despatx està obert, determinades branques del despatx que tenen aquestes matèries sensibles doncs fan torns perquè sempre hi hagi algú que estigui disponible, que no estigui a Varsovia de vacances perquè llavors li serà impossible tornar, i evidentment això sense comptar amb el tema dels... En fi, tenir el telèfon, els correus electrònics i tots els mitjans possibles per restar a rebre qualsevol comunicació urgent. Dit això, en quant a matèries urgents al setembre, no és la meva branca, però tradicionalment, i no sé si aquesta casa és la millor per dir-ho, el setembre és un tema que el tema dels divorcis repunta molt. Perquè... Jo no vinc aquí a fer de sociòleg, no? Però sembla ser que evidentment...
Sí, sí, ho diuen les estadístiques, eh?
Evidentment, quan hi ha temps lliure és quan més t'adones de si el tema funciona o no, perquè la dinàmica, la rutina diària, bon dia, bona nit
I poc més, no?
Per nosaltres el pitjor acostuma a ser... Però és una qüestió també psicològica, de vegades també dels clients, també t'ho he de dir, eh? Uh-huh. És a dir, al final de juliol s'acaba el món. Per què s'acaba el món? Perquè hi ha una sèrie de qüestions que potser estan pendents d'una sèrie de petits detalls i, evidentment, i això és molt humà, el client vol rematar el tema abans de marxar de vacances. Jo he tingut dos o tres demandes per posar, el que nosaltres entenem demandes per posar, és a dir, aquelles qüestions que, bueno, després d'unes negociacions, després d'una sèrie de consideracions, ha donat la casualitat que el tema... Per dir-ho així, ha mort des del punt de vista de possibilitat d'arribar a un acord a mitjans, principis, finals de juliol, i el client ja, bueno, hem de posar la demanda. Uh-huh. Bé, amb això que per això el que deia abans, és a dir, agost és un mes inhàbil des d'aquest punt de vista que parlo jo, d'una demanda normal civil. Des d'aquest punt de vista, afortunadament, ho dic de cara a poder-li dir al client, ni que jo presentés una demanda el 2 d'agost, per dir algú, és que ni me l'agafarien. Si no és un tema urgent, ni l'agafen. Vale? Mm-hmm. Això lliga amb un tema que volia tractar jo avui, que és el tema de... Estava parlant d'un tema que, diguem-ne, que extrajudicialment s'havia mort i que ja s'havia de posar a demanda. Diguem-ne que estem dintre del paradigma normal d'un tema conflictiu, un client que va al despatx, li exposa i jo contacto amb l'altra part, dono l'advocat a la part contrària per intentar mirar si som capaços d'arribar a un acord. Uh-huh. Qüestions que de vegades el client no sap perquè no ha de saber, però que, bueno, dintre del que és la difusió o aquest programa, una de les finalitats que té i que és fàcil fer entendre per què ha de funcionar així. Una de les qüestions que de vegades el client no entenc, per exemple, jo no em puc adreçar com a advocat directament a la part contrària.
És a dir, si tu... Tots pensem que sí, eh?
Clar, per això aprofito... Bueno, és a dir, si tu tens... Et poso sempre a tu com a exemple, i ja que m'has dit ara la teva dona, jo aprofito també, si és que no s'enfada. Si aquest estiu heu tingut un estiu convuls uh-huh. i heu arribat a la conclusió que us divorcieu i la teva dona té un advocat, uh-huh. el que jo no puc fer com a advocat, encara que tu em vinguessis avui i ara parléssim i diguessis, escolta, em t'encarrego que em portis el meu divorci, és trucar directament a la teva dona. Uh-huh. Ho tinc prohibit pel nostre codi... la nostra normativa d'actuació. S'entén. És a dir, jo crec que tothom ho pot entendre. Jo el primer que he de fer és preguntar-te si la teva dona té un advocat. Amb condicions excepcionals, en segons quins tipus d'assumptes i en segons quines condicions, evidentment, si jo no sé si la teva dona, i ara canviarem d'exemple perquè aquest no és allò, si la teva dona o la teva o el teu llogater o uh-huh. qui sigui té un advocat, el primer que he de fer és assabentar-me si en té. I si jo m'adreço a l'altra part, la nostra normativa diu és que segons quin tipus d'assumpte sigui i segons quina complexitat tingui, el primer que li he de fer jo mateix és dir-li que el millor que pot fer és buscar-se un advocat perquè intentem solucionar l'assumpte. Dit això també és de vegades un pensament que nosaltres tenim. És a dir, jo moltes vegades qüestions extrajudicials noves que el client em ve a explicar... sempre em trobo molt més còmode si d'entrada ja parlo amb un company que si no, perquè si no es fa difícil parlar de segons quins temes i parlar el mateix llenguatge. Pel mateix motiu, o dintre de la mateixa situació, el que nosaltres també tenim prohibit és aportar a judici o fora de judici qualsevol mena de documentació o d'informació que hem aconseguit arrel de converses amb l'advocat de la part contrària. Uh-huh. És a dir, si el teu tema és un tema de negociació i jo he tingut dos o tres entrevistes amb l'advocat contrari, o jo, com és més habitual, des de que afortunadament tenim el correu electrònic, això evidentment va molt bé, m'he intercanviat comunicacions a l'advocat contrari, m'he intercanviat documentació, m'he intercanviat propostes d'acord... i al final el tema no ha prosperat i acabem al jutjat, jo no puc mai a la vida aportar cap d'aquests documents que ens hem intercanviat ni que hagin estat uns documents de proposta d'acord que al final per 2.000 euros o per 500 euros el tema no s'ha tancat. I evidentment, segurament amb aquells documents, l'altra part ha reconegut fets que després el judici negarà. Mm-hmm. Perquè
és la seva feina, bàsicament.
Sí, no, però entenc, perquè... Sí, però vull dir que dintre d'una transacció que hauríem mm-hmm. fet per escrit, nosaltres li diem transacció a l'acord que signem per escrit i tal, que si és un tema més o menys complex, doncs tindrà els seus antecedents, explicarà i tal, segurament allà, evidentment, si hem arribat a un acord, doncs l'altre, per dir alguna cosa, posem un supòsit senzill. Hi ha algú que suposadament et deu 10.000 euros. Mm-hmm. I hem arribat a un acord que si paga amb unes condicions determinades et pagarà 8.000 i matarem el tema. Doncs farem un document amb el qual el primer que direm serà que l'altra part reconeix que et deu 10, però que si paga aquests 8 amb el termini que els hem donat, doncs matarem el tema. Si finalment aquest document, que segurament ha estat un esborrany que ha passat d'un advocat a l'altre, que l'ha corregit, etcètera, etcètera, pel que sigui, al final hi ha un canvi d'opinió o amb una clàusula determinada el tema es complica i no arriba en lloc i jo acabo posant una demanda reclamant aquests 10.000 euros, el que mai podré a la vida és acompanyar aquesta proposta que va haver de transacció, aquest esborrany, els emails que em va enviar, explicar les converses que hem tingut. A lo millor hem tingut reunions advocats i clients i hem estat tots allà plegats i jo senzillament podré acompanyar per dir alguna cosa, la factura, l'albarà i el que sigui. I l'altra part segurament a la contesta a la demanda em dirà que no me debe nada perquè, jo què sé, perquè el servei no es va prestar o perquè es va prestar malament o perquè no sé què. Jo mai a la vida, ni amb documentació, ni amb interrogatoris, ni podré fer servir aquesta negociació que hem tingut dins del judici. I això s'explica molt fàcilment. És a dir, si els advocats no tinguéssim aquesta tranquil·litat de que quan negociem o que quan ens adrecem a l'altre company és dintre d'una confidencialitat, seria molt difícil tenir cap mena de negociació. Perquè el que facilita la negociació és tenir la tranquil·litat, que estem parlant de company a company, que són converses i són documentació que no es pot fer ús al jutjat i que això ens facilitarà la possibilitat d'intentar arribar a un acord. Si tothom quan comença a negociar pensés, ui, ves a veure si m'estan gravant, si aquest document que passo després el fan servir i tal, doncs...
Respecte a això i respecte al món de dret, Jorge, és una d'aquelles preguntes que sempre m'agrada fer, sobretot a principis de temporada, perquè venim d'un estiu en el que, com sempre, doncs, també hem marcat l'actualitat, perquè ens agrada molt, perquè personalment m'agraden molt les sèries de televisió, les sèries d'aquestes noves xarxes o distribucions com Netflix, HBO, etc. Sèries d'advocats n'hi ha moltíssimes, però moltíssimes. Cada any se'n fan a desenes. Fan mal o ajuden a entendre més el món de l'advocacia?
Bé, fins ara, fins fa uns anys, teníem, anava a dir el problema, no és exactament el problema, sinó que les sèries que ens venien eren americanes.
Suits, per exemple, és una sèrie que s'ha fet molt coneguda.
Jo potser el que em passa és que... No dic que no tingui vocació d'advocat, però quan arribo a casa l'últim que vull veure, m'estimo més veure sèries de metges que veure sèries d'advocat. Potser tampoc perquè no em vull veure reflectit i tal. Però sí que les que jo tradicionalment, o fins i tot les pel·lícules que hi ha, i fins i tot va haver una època, ara mentiria si jo digués que estic al corrent i més amb totes les xarxes que hi ha per tenir aquest tipus d'informació, de sèries o tal. Fins i tot les espanyoles i les d'aquí, les catalanes, tenien el problema de que feien servir, feien un mimetisme en qüestions americanes, que evidentment jo no sóc un expert, però que evidentment jo les estava veient i dic, no entenc com un assessor d'aquesta sèrie no els ha dit que aquí no funcionem així, per dir alguna cosa. Estic fart de veure pel·lícules americanes i algunes d'aquí també que el detingut a comissaria l'estan interrogant la policia i li estan traient informació i li estan no sé què sense que estigui el seu advocat allà davant. Això, és a dir, a no ser que a la sèrie es presenti com una cosa excepcional i com una cosa corrupta i com una cosa que no s'ha de fer, evidentment a la pràctica aquí no es pot fer. Pel·lícules americanes, jo me'n recordo aquella famosa del testigo de cargo, aquella de tal. Estàvem en un judici que no sé de què era, d'assassinat segurament i tal, i estaven allà en un judici d'aquests de 3 o 4 dies de sessió, i això ho he vist a més d'una pel·lícula americana, i de cop i volta enmig del judici, quan ja estan acabant, s'obre la porta, espere que viene un testigo. Bueno, això...
O sorpresa.
Sí, o sorpresa, que passi i que ens expliqui el que sap. Clar, això al procediment espanyol no pot ser. És a dir, no pot aparèixer un testimoni de sota la taula i esperi que ara seu i ens explicarà tot. Des d'aquest punt de vista, no, home, no vull dir que faci mal, perquè la qüestió d'entretenir i tal... Està.
Més que si fa mal, si ens podem fiar d'allò que veiem, eh? Si...
Hi ha de tot, en termes generals.
Passa moltes vegades, ara deies les sèries de metges, eh? Per exemple, molt segur que hem vist House i ja entenem de medicina.
Ja.
Aquestes coses, vull dir.
No, però ja, ara ja estava pensant, per exemple, jo sóc d'una generació i ja tinc la meva edat, que en canvi, quan va sortir una sèrie que es deia Turno de Oficio, crec que recordava, amb l'Echanove i amb el Luis Gallardo, aquella era una sèrie molt realista, que estava molt acostada a la realitat. Jo sempre penso el mateix, mentre la gent sàpiga, perquè és, aquest és, un, és un, una norma que jo m'imposo, és a dir, i, és, i imagino que és de formació professional, a mi em passa. Jo fins que no miro l'últim paper i el miro i li dono la volta per davant i per darrere, sóc incapaç d'emetre una opinió sobre temes que tinc jo al meu despatx. Per tant, opinar sobre... Ara no vull fer cap, cap mena de valoració ideològica, no? Però a mi això de que es dicti una sentència i la gent surti al carrer, bueno, puc entendre dintre del que és la manifestació lliure, etc etc. Però des del meu punt de vista professional, ja et dic, no ho puc entendre. Perquè opinar d'un judici, opinar d'un, d'una resolució sense haver-ne... Jo no vull ser tan exagerat com per dir que per opinar d'una sentència has de llegir fins l'últim paper, no? Però a mi se'm fa molt difícil fer aquesta tasca.
Entenc que si no estàs d'acord, recorres i punt.
Sí, no, però vull dir que opinar d'una sentència sense... És a dir, hem tingut l'exemple del procés. Com a mínim ha estat obert, la, la gent ha vist la, la gent ha vist el judici, ha vist el que hi havia... Jo dic sempre el mateix perquè ho vaig sentir una vegada i és veritat. Vull dir, en aquest país tothom sap de futbol, de medicina i de lleis, no? Perquè oh, jo tinc un amic o jo no sé què. Però entenc que bueno, cadascú opina al seu nivell i, evidentment, també és cert que si hi ha una distància molt gran entre el que opinen els professionals i el que opina la gent del carrer, hi ha alguna cosa que grinyola. No? És a dir...
Servidor, que potser sóc l'únic que amb aquest petit altaveu faig públic que no en tinc ni idea de, llei, de lleis, no en sé absolutament res, i gràcies a Digestum Legal, gràcies a que veniu cada dilluns i cada divendres en aquesta casa i ens expliqueu com funciona una mica el tema, doncs sí que m'obriu una mica la ment de com funciona tot plegat. A mi em passa qualsevol cosa, per exemple, ja et dic, Jorge, necessito un advocat, i he d'anar a Digestum Legal a assessorar-me sobre tot plegat. Ben bé, quan vinc a veure-us, on he d'anar? Perquè, clar, jo no sé si el meu tema és... I ara diré borrades perquè ja t'he dit que no en sé de lleis, eh? Si el meu tema és penal o és civil o és... On vaig? A qui vaig a veure jo?
A veure... el normal és... si ja dius que vens a nosaltres, doncs nosaltres t'ho direm. Evidentment, ja a despatxos... que tenen moltes especialitats i hi ha despatxos que tenen menys especialitats. Ho dic perquè no ens agrada parlar de despatx generalista perquè al final la menció antiga de despatx generalista, que és aquell despatx que fa de tot, al final ha acabat donant una mica la sensació de que qui mucho abarca poco aprieta, no? Per tant, és millor dir que tens diverses especialitats que no dir que ets un generalista, perquè si no la gent es pensa que el mateix advocat que et porta el divorci, et porta l'assassinat i et porta no sé què, i avui en dia és materialment... No diré que sigui impossible, no? Però amb la legislació, amb la jurisprudència, amb la doctrina, etc etc, més val estar especialitzat en com a mínim un parell de matèries que no... Que no. Ara, és absolutament respectable i també n'hi ha companys que s'hi dediquen a un seguit de branques. Dit això, evidentment, si vas a parar un despatx com el nostre, excepte que sigui una branca que nosaltres no toquem, perquè és impossible, si diguessis que tens un problema de dret aeronàutic, doncs et diria, Joan, mira, llavors el que intentaria...
Difícil, això, eh?
No, però com es compren també bitllets per, no?, o antigament no, s'havia arribat a fer bitllets per anar a la Lluna, doncs et diria, doncs mira, com a molt el que intentaria, si més no, per no dir per quedar bé com a tu com a client, sinó perquè la relació que hi ha, etcètera, etcètera, intentar buscar un... adreçar-te a un despatx que faci d'això. Si no, evidentment, internament al mateix despatx, dirà, doncs aquest és un tema d'aquesta branca o d'aquesta altra. Llavors, el que es tractaria de fer i el que té dret el client és que nosaltres fem el que se'n diu el full d'encàrrec, que és un full on nosaltres estem obligats i el client té el dret a tenir un seguit d'informació sobre com anirà la pel·lícula o de què estem parlant. Llavors, se li ha de dir quina durada aproximada pot tenir el tema... s'han de fixar els honoraris, el sistema de fixació d'honoraris, que en principi a grans trets hi ha dos sistemes, un sistema dient, doncs miri, li cobrarem això i ho farem fraccionadament o no, en funció d'aquests paràmetres, tant per posar la demanda, tant quan, quan es faci l'audiència prèvia, que és un altre tràmit del judici, tant abans o després del judici, i hi ha alguns tipus de tema que de vegades hi ha el que se'n diu, hi ha diferents maneres de dir, latina, quota litis, anglesa, la saxis fi, i nosaltres el que diem un percentatge, és a dir, una percentatge, que això s'acostuma a fer segons quins temes, de tràfic, d'indemnitzacions, etc., que es considera que es pot pactar un percentatge, i això no fa mal perquè les dues parts estan incentivades a aconseguir quan més import millor. I llavors es fa el full d'encàrrec i es porta a terme l'encàrrec, que normalment, si no s'han fet gestions extrajudicials, sempre és bo, com a mínim, intentar com a mínim saber o esbrinar si és possible l'acord, i si no has d'acabar anant al jutjat. La gent ha de saber que això dels jutjats, dels judicis, també ha canviat molt, amb el sentit de que, bueno, per començar, evidentment, això és una cosa que la gent no es planteja, però tu pots tenir un judici que per la competència territorial tu et pensis que el tindràs a costat de casa teva i el tinguis a Burgos o el tinguis a Almeria. Això, evidentment, no es tracta d'explicar-ho ara, però, evidentment, tothom és fàcil d'entendre que si una part és d'Almeria i una altra part és de Barcelona, que no farem és com la Copa del Rei posar el judici a Madrid, sinó que haurem d'establir si el judici es fa a Almeria o es fa a Barcelona en funció de vegades amb el que s'ha pactat, de vegades amb unes normes que hi ha. I el que antigament era inviable, que era considerar que tothom havia d'anar cap allà, ara ja es tendeix cada dia més, afortunadament, gràcies a les videoconferències, a admetre, evidentment, que no té cap sentit que si jo proposo dos o tres testimonis d'aquest judici, hagin d'agafar la maleta i hagin d'anar fins a Almeria, per dir-ho. Avui en dia, amb la qualitat que hi ha de les videoconferències, que pràcticament és com tenir el testimoni davant, doncs es permet, i per estalviar també despeses, evidentment, que testimonis, pèrits, etc., declarin no pas al jutjat. Ara, per això s'ha de justificar que la distància ho mereix, clar. No, si el judici fos a Badalona, no s'admetria una videoconferència.
No sé si desmuntar, si això serà desmuntar un tòpic típic o no, que en 5 minuts per arribar a 9:45 del matí, i sí que m'agradaria preguntar a Jorge Fallo, soci i advocat de Digestum Legal, que avui ens acompanya en aquest estudi, si és cert que molta gent pensem allò de... Ostres, és que m'ha passat alguna cosa que segur que és denunciable, o jo crec que és denunciable, però no m'hi poso perquè posar-me en tot això serà una pèrdua de diners, una pèrdua de temps... Això és comú, pensar-ho?
Evidentment, depèn de lo que estiguem pensant, sí que és comú pensar-ho. I de vegades és humà.
És a dir, tot aquest món de l'advocacia és tan car com sembla des de fora, si no m'hi poso? És que un advocat em costarà no sé quan...
Home... Jo diré, evidentment, que no, perquè una de les primeres qüestions que nosaltres hem de tenir en compte quan rebem un tema i hem de fer un pressupost i hem d'arribar a un acord amb el client és quin és l'interès econòmic en joc. És a dir, clar, jo si l'interès econòmic en joc són 1.000 euros o 500 euros, difícilment li podré dir al client que li cobraré 2.500. Sí que és cert que de vegades l'interès econòmic en joc no és l'únic, l'únic tema o l'únic aspecte rellevant de l'assumpte, perquè de vegades l'assumpte té unes conseqüències que el client no sap veure i que va més enllà de si en aquell moment són 500 o són 1.000 euros. No? Però, evidentment, tot... És a dir, quin és el nostre consell? No diré allò de que faré aquí una propaganda gratuïta de la primera visita gratis, com si fos això. Però, evidentment, el que és una pena de vegades és no tenir la primera entrevista, que pot ser de vegades merament informativa, per pensar que costarà un ronyó, i de vegades val la pena saber exactament si et costarà un ronyó o no et costarà un ronyó
per
i
tant,
de què estem parlant.
Davant del dubte, assessora't.
Evidentment. Com a mínim, és a dir, jo sempre penso el mateix. Primer, per decidir bé, primer has de tenir la informació. A partir d'aquí tu ets lliure, perquè evidentment jo et puc parlar d'uns honoraris X que a tu no t'interessin o que considerin que no sé què, però com a mínim tenir la informació. I sobretot també un tema de temps. És a dir, no hi ha cosa que ens faci més pena als advocats que no poder dur a terme un encàrrec o no poder posar una demanda, que, entre cometes sempre, que està guanyada per un tema de prescripció de caducitat. I la gent ha de saber que segons quins temes no estan esperant. Que hi digui, bueno, ara en fi, ara que ja, jo què sé, hi ha gent que de vegades, ara que ja ha passat aquesta època que tenia aquests problemes, i ara que estic més tranquil i no sé què, anem a veure aquell tema que tenia. Pues a lo millor aquell tema ja...
Ja ha passat i no es pot fer res.
Ja ha passat i no es pot fer res. I és una pena, perquè de vegades no fa falta fer el judici, sinó amb una reclamació, un burofax, perquè la gent s'entengui, interromps la prescripció i tornes a guanyar el temps. És a dir, com a mínim, saber de què estem parlant.
Jorge, ens queda res, minut i mig. No sé si ens pots avançar el proper tema ja. Ara et recomano normal, t'he fet.
Ara, passat aquest tràngol de dilluns a les 9 del matí d'un 2 de setembre, anàvem a abordar, i segurament serà el tema de divendres, perquè evidentment ja sempre intentem tocar temes d'actualitat, i és més que probable que tinguem gent amb problemes de cancel·lació de vols, de, ja no dic, de maletes, de viatges, i anàvem a abordar aquest tema, que és un tema recurrent, no estem descobrint la sopa d'all, però és un tema que segur que la gent s'ha trobat amb problemes relacionades o bé amb temes de viatges o de bitllets d'avió, o bé amb temes de vacances que no han estat el que es pensaven.
En parlarem de tot plegat, i a més, Jorge, si m'ho recordes, et posaré un exemple personal, va, divendres.
Molt bé.
Que han anat molt bé les vacances, però a vegades passen aquestes coses durant el viatge. Jorge Fayos, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.
Cada dilluns i divendres a les 9 del matí, Tirant pel dret, un espai d'assessorament i informació legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal, un despatx d'advocats amb voluntat de servei.